Y lo que pronostica Jaume Mikele es: ganaría RC con 42 escaños, PDeCAT hacia 20, la CUP 9, es decir, mayoría absoluta, porque sumarían 71, bajaría uno, ¿no? Y del otro lado, Ciudadanos 21, PSC 17, Comunes 16 y el PP 10. Hombre, es aventurado en hacer pronósticos, pero me parece más realista esto, con la salvedad de que no sabemos si se van a presentar juntos. Yo lo de que los comunes no vayan con los otros me parecía así muy difícil, y Alemany lo descartó, y Sara también lo dice, y coincido, ¿no? Hay que saber cómo se articula lo de lo que hasta ahora era Junts pel Sí. ¿Y qué pasa con las detenciones? Porque eso es crucial. En los 9 días estos que hay, sí, por delante, sí. Son como 900, vaya.
Sí, sí. Deixa'm, sobretot aquest patracol que esteu dibuixant, la possibilitat, i jo deia que demà és un dia molt, molt intens, no només per veure què fa Carles Puigdemont, què fa Oriol Junqueras, què fan els que divendres eren consellers, si van a treballar o no van a treballar, que encara m'he sentit doble i dic ara, quin horror, si van a treballar o no van a treballar, si els impedeixen entrar o no els impedeixen entrar, si signen ordres o no ho fan, en el cas que puguin entrar. Bé, la Laura Parés és advocada penalista. Senyora Parés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Davant del que ha passat fins ara, és a dir, el que es va publicar dins el BOE i que en principi és d'aplicació a Catalunya, tot i que s'ha declarat una república, per tant, ens trobem en aquest escenari de contradicció de sobiranies, Carles Puigdemont podria anar dilluns, per tant, demà, a treballar al Palau?
A veure, si des d'un punt de vista estrictament penal i si ens rematem a la legalitat espanyola, perquè ens trobem en aquesta situació, no?, que tenim dues legalitats, doncs el fet que ell pogués continuar amb l'exercici de les seves funcions, com ha fet fins ara, podria fer que se li atribuïssin determinats delictes. Els delictes que se li podrien atribuir no serien els mateixos que estem barrejant fins ara. Uh-huh. És a dir, si som coherents amb la perspectiva del govern central i de la fiscalia, fins ara se'ls han estat atribuint uns delictes que requerien de la seva condició d'autoritat o funcionari. Ara, pel fet d'haver estat destituït de les seves funcions, ja no se li poden atribuir determinats delictes que fins ara se li venien atribuint, perquè ha perdut aquesta condició i són el que nosaltres anomenem delictes especials. És a dir, que només es poden cometre si són funcionaris o autoritats. Per tant, per exemple, amb la desobediència, per ser clars, sí que es podria cometre el delicte de desobediència si hi hagués un incompliment contumaç, reiterat, a un mandat del govern central, però no seria la desobediència de funcionari o d'autoritat que fins ara se li venia atribuint, sinó la desobediència del 556, que és la que pot cometre qualsevol particular.
I això té menys pena, per entendre'ns?
Té, per exemple, se li descarta la pena d'inhabilitació, que ja decau, i sí que té una pena de presó de 3 mesos a un any, o bé de multa de 6 a 18 mesos.
Clar, tant, o sigui, el que està dibuixant ara mateix és que si, segons el govern espanyol, Carles Puigdemont ja no és una autoritat a Catalunya, el fet de que intenti entrar, entre cometes, no assumir l'obediència, per tant ser desobedient i entrar al despatx i intentar treballar, se'l podria acusar, però no com a president, se'l podria acusar com a particular, i això, per tant, no el pots inhabilitar perquè no ho fa com a president.
Exacte, d'acord. I també és un delicte, de fet, menys greu. El mateix succeeix amb la prevaricació. La prevaricació només la poden cometre autoritats o funcionaris. D'acord. Per tant, si es dictés resolucions, no té la condició de funcionari o autoritat que requereix aquest delicte. Per tant, no podria cometre el delicte, al meu entendre, el delicte de prevaricació. Uh-huh. El mateix succeeix amb la malversació. La malversació requereix de la condició de funcionari o autoritat, o bé de que la persona sigui dipositària o encarregada d'aquells cabdals públics. Clar, aquí no podem, entenc jo, que no podem parlar de persona encarregada en tant que, precisament, per dir-ho d'alguna manera planera, que aquesta persona ha estat desencarregada, no? Per tant, jo, en el meu entendre, tampoc ens podíem trobar davant del delicte de malversació ni tampoc davant del delicte d'apropiació indeguda o administració deslleial, que és el delicte anàleg que s'aplica als particulars.
I usurpació de funcions, perquè avui hi ha molts diaris que en parlen, és a dir, de fer una feina que no et toca fer, que em sembla que també està parada en presó.
Exacte. El delicte d'usurpació de funcions públiques, en aquest cas sí que li podria ser atribuïble, perquè requereix que la persona, diguem, exerceixi actes propis d'una autoritat o funcionari, té una pena de presó de 1 a 3 anys. Aquest sí que és el que, si diguem, es podria barejar i seria doncs probable que en cas d'exercitar una acció per part de fiscalia, doncs sí que s'inclués aquest delicte.
Això m'interessa,
ara,
senyora.
En tot cas, són delictes de, diguem-ne, de menys entitat que els que venien barejant fins ara.
Senyora Parés, el que passa és que ara estic veient imatges de nou de la declaració institucional d'Aida Puigdemont des de la delegació del govern de la Generalitat a Girona. Això és usurpació de funcions, és a dir, si la, des del punt de vista de la legalitat, el missatge d'ahir ja pot ser delicte d'usurpació de funcions?
Des del meu punt de vista, unes simples manifestacions s'englobarien dins de la llibertat d'expressió i no són pròpiament exercici de funcions.
D'acord.
Ara bé, si diem-ne d'alguna manera, doncs, continués, no?, dictant resolucions, mm-hmm, firmant, diem-ne, actes propis d'un president de la Generalitat o els consellers de la mateixa manera seguissin realitzant les seves funcions, doncs sí que podrien incórrer en aquest delicte, insisteixo, des d'una perspectiva de Fiscalia i Govern Central, que venen mantenint doncs, que no poden tenir aquestes atribucions.
Juntament amb la Laura Parés també tenim en línia Marcel Mateu, que és professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma i de la UOC. Senyor Mateu, molt bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida li faig un parell de preguntes, però senyora Parés, hem sentit molts juristes parlant d'aquesta qüestió, però estem molt pendents de què passi demà si la Fiscalia General de l'Estat, del senyor Maza, decideix tirar endavant i presentar una querella per rebel·lió contra Carles Puigdemont per la declaració d'independència de divendres. Sí. Des del seu punt de vista, té alguna base legal presentar una querella per rebel·lió contra Carles Puigdemont?
Bé, des del meu punt de vista crec que és gairebé unànim, llevat d'alguna veu que he sentit i discordant en aquest aspecte, no és sostenible la concurrència d'aquest delicte perquè requereix que mitjanci violència i en aquest cas en cap moment s'està parlant d'actes violents. En dret penal no es permet una interpretació extensiva dels preceptes en contra de la persona afectada, per tant, des del meu punt de vista, ni fent una interpretació àmplia del que s'entén violència, es podria, diguem-ne, englobar conductes com la que se li està atribuint, bueno, o que va realitzar el president Puigdemont.
D'altra banda, suposo que em respondrà el mateix per els membres de la mesa, que també em sembla que era ahir el dia del País que plantejava si també se'ls acusaria de rebel·lió. Exactament igual, suposo.
En el mateix sentit.
El que va passar divendres, en què es podria acusar Carles Puigdemont?
El que va passar divendres, doncs, podríem venir a dir doncs, que també en aquell moment encara, diguem-ne, no se l'havia destituït en el càrrec, i per tant, doncs, podríem parlar de la desobediència que ja se li ve atribuint durant tot, diguem-ne, aquest període. Parlaríem d'un delicte continuat de desobediència, en tant, no?, que al meu entendre ve sent, diguem-ne, una continuïtat d'actes atendents a una mateixa finalitat i que, diguem-ne, contradiuen, doncs, uns mandats per part, doncs, d'un tribunal, el Tribunal Constitucional. És el que se li vindria atribuint, se li podria atribuir en aquest cas, i que suposo que aquesta serà la línia.
Senyora Parés, això és la teoria. Ahir teníem l'advocat de Carles Puigdemont, el senyor Cuevillas, aquí a l'estudi, i ell va diferenciar, diu, jo com a professor diria això, però després del que he estat veient, si em pregunta una previsió, diria que tot és possible. A vostè li passa el mateix? Després d'haver vist el que va passar amb Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, li sembla possible que Carles Puigdemont ingressés a presó en la pròxima setmana, si hi ha aquesta querella de rebel·lió?
Sí, seria possible. El problema que tenim en dret, no, és que tot és interpretable, i això sé que la població li dona una inseguretat jurídica, no, i un desconcert, perquè no pot ser d'una altra manera, però és cert que el dret que permet moltes interpretacions, llavors dependrà doncs de la persona, diguem-ne, que aculli aquesta acció de fiscalia, que rebi la querella que presentarà la fiscalia, doncs per entendre-ho d'una manera o d'una altra. Ara, jo crec que al meu entendre, i que és majoritari pel que he sentit i el que he pogut llegir, és que el delicte de rebel·lió és diguem-ne, insostenible. Mm.
Senyora Laura Parés, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i 10 minuts, advocada penalista, sent molt clar en tot el que implica. Senyor Mateu, ara li faig una pregunta, però és que m'acaba d'arribar una informació, que és que hi ha una entrevista del ministre d'Immigració de Bèlgica, Theo Franken, a una televisió belga, a la cadena belga BTM, referida a Carles Puigdemont, i diu, ja es parla, ell diu literalment, ja es parla d'una pena de presó, cal veure fins a quin punt el judici seria just, i parla de la hipòtesi que el president Puigdemont fugís a Bèlgica, perquè és un dels pocs països de la Unió Europea que pot concedir asil als ciutadans del propi bloc europeu. Diu literalment el ministre d'Immigració de Bèlgica. Està clar que això ens posaria en una situació diplomàtica difícil amb el govern espanyol, però és possible per llei sol·licitar asil polític a Bèlgica. I diu, si la demanda arribés, seria examinada com la resta de manera objectiva, correcta i independent, com diu, com els agradaria als espanyols que passés. La situació de Bèlgica cada cop em sembla més impressionant. És a dir, el conflicte diplomàtic que deu tenir en aquests moments Charles Michel, que ja va fer aquelles declaracions, i ara mateix un dels seus ministres d'immigració, obrint la porta que Carles Puigdemont sigui asilat després de veure, i fins i tot posant en dubte el sistema jurídic espanyol, déu-n'hi-do. Senyor Mateu, com ho veu?
Bueno, doncs una mica com ho acabes d'explicar tu. Em sembla que cada cop es posa més en evidència que l'estat espanyol no controla ja, com controlava abans, el territori de Catalunya. Altres estats comencen a fer manifestacions que ens poden semblar molt paradoxals, i per tant és fàcil començar a veure, diguem-ne, que aquesta premissa que existeix en qualsevol, hauria d'existir en qualsevol estat, que és la seguretat jurídica, no es dona a l'estat espanyol. Li he preguntat fa un moment a la panelista si creia que, més enllà de la teoria que ell acaba d'explicar, això es podia portar a la pràctica. Clar, si algun d'aquests delictes es porten a la pràctica quan la teoria no ho permet, què estem dient? Que no hi ha seguretat jurídica. Si no hi ha seguretat jurídica, no hi ha estat de dret. I així comença una cadena. Si no hi ha estat de dret, no hi ha democràcia. Si no hi ha democràcia a l'estat espanyol, tots els altres socis internacionals, quan s'han prevenit i cap a tots els altres, es poden qüestionar el seu suport a aquest estat no democràtic. Per tant, ha de molt en compte que fa el govern Rajoy, perquè comença una cadena, una cadena que pot aportar-li a perdre el suport internacional. Per què? I d'això m'insisteixo en una cosa que em sembla que estem passant massa per alt. Si algú encara a Catalunya creu que l'estat autonòmic existeix, si algú encara té aquesta fe, diguem-ne, de l'estat autonòmic, que és d'acord amb l'ordenament jurídic espanyol, hauria de ser l'anàlisi jurídic, estrictament jurídic, de que Rajoy ha pres unes mesures il·legals i inconstitucionals. Perquè està claríssim que el govern espanyol no pot dissoldre el Parlament. La dissolució del Parlament és un acte inconstitucional i nul. Per tant, si algú que fa un acte inconstitucional i nul convoca eleccions, aquestes eleccions no són vàlides, són il·legals, són inconstitucionals, i no es pot concórrer amb algú, amb la lògica autonomista, insisteixo, no pot concórrer a unes eleccions il·legals i inconstitucionals. Mm. Els que segueixin, que entenguin que han de seguir el que va aprovar el Parlament de Catalunya, tenen una altra lògica. El Parlament de Catalunya va aprovar, tal com establia la llei del referèndum, que el seu article 4 deia que simplement un cop haguessin sortit més sis que no al referèndum havia de fer una declaració formal al Parlament. El Parlament va fer aquesta declaració formal i a partir d'aquell moment, en aquell mateix moment, entrava en vigor la llei de transitorietat jurídica. Mm. I aquesta llei és la Constitució Provisional de Catalunya mentre es faci la Constitució definitiva, que es voti en referèndum. Per tant, sí que, seguint la lògica de la República Catalana, sí que hi haurà eleccions. Hi haurà eleccions quan toquin. I no participaran els ciutadans una vegada, sinó fins a tres vegades. Perquè ara, quan seria un procés constituent, es votaria, per tant, d'aquí sis mesos, unes eleccions constituents, un Parlament que faria una Constitució, per tant, aquí una primera intervenció dels ciutadans, després es votaria en referèndum, i si aquesta Constitució la vota la majoria de gent en referèndum, es dissoldria aquell Parlament constituent i es faria un nou Parlament ja amb legislatura normal. Per tant, tres participacions que ja preveu la República Catalana.
Senyor Mateu, li he de fer una consulta i miro a la Sara perquè segur que també està ben informada. Jo diria que la declaració d'independència de divendres no està publicada al DOC, que és el diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
Però és que no cal que ho estigui publicada.
No, això és el que li pregunto. És de validesa si no està publicada al DOC?
Sí, sí, perquè era només... la llei no deia que s'hagués de publicar una declaració, deia que s'havia de fer. I la declaració automàticament ja diu quins efectes comporta la llei. Comporta l'entrada en vigor d'aquesta llei de transició d'autoritat jurídica i fundacional de la República i, per tant, aquesta Constitució provisional. No cal. Ara bé, no cal jurídicament. En aquests moments, els gestos simbòlics, polítics, també són importants. I el que faci el president, el que faci el govern, el que pugui sortir publicat en el BOE, encara que jurídicament no sigui necessària, pot ser convenient, pot ser necessari per comunicar, diguem-ne, per donar una tranquil·litat, una serenor i una consolidació de la República. Però jurídicament no era necessari.
Li faig una darrera pregunta, senyor Mateu, que és... en aquests moments hi ha una qüestió que em sembla que també és que és clau, que és que la Generalitat en aquests moments es troba en una situació, és a dir, el país en aquests moments i jo crec que els ciutadans es troben en aquesta situació, és hi ha un estatus, dos estatus que estan xocant, no? És la declaració d'independència que vam veure divendres i alhora l'aplicació del 155, un 155 que ja s'està aplicant perquè hi ha càrrecs que han plegat, han estat cessats i que han acceptat el seu cessament. N'hi ha d'altres que no, com per exemple Ferran Mascarell en aquest programa ahir deia que fins que no li digui alguna cosa al president ell considera que és delegat del govern a Madrid. I fins i tot va parlar d'un recurs d'inconstitucionalitat per al seu cessament. Això té recorregut, senyor Mateu?
Bueno, és que tal com tu dius, ens trobem davant de dos ens que reclamen sobirans en un mateix territori. I per tant, la clau és aquest, com hem dit moltes vegades, aquest control del territori. Perquè el reconeixement internacional no arriba només amb la declaració d'independència. La declaració d'independència era necessària, era imprescindible, perquè hi hagués aquest reconeixement, però no era suficient. El que cal, perquè quedi pacificat aquestes dues sobiranies que es proclamen dintre el mateix territori, el que cal és que una de les dues demostri que controla el territori. I per això dic que abans deia que seria bo, seria convenient, que es veiés un govern català, un govern de república, en funcionament. Clar, per una banda, el govern espanyol ha publicat un decret, els decrets en el BOE, i si a Catalunya tothom fa cas d'aquests decrets i per tant desapareix, diguem, una part de màgia, tot aquest independentisme que hi havia, totes aquestes institucions que estaven funcionant, doncs evidentment haurà guanyat Rajoy. Però clar, el BOE hauria produït uns efectes màgics, no? Perquè de cop i volta desapareixerien tots els independentistes i tots aquells que no només eren independentistes sinó que eren contraris a l'aplicació del 155, doncs desapareixerien. Clar, això és difícil que passi, aquest acte de màgia, diguem, no? I en canvi sí que podem veure que hi ha alguns càrrecs que acaten, per tant, formalment el que estan fent és dimitir. Si dimiteixen, el que se li pot demanar és que presentin formalment, expressament la dimissió, i el que ha de fer la Generalitat és nomenar uns altres càrrecs. Per tant, senzillament, si veiem algunes desercions, algunes dimissions, s'han de formalitzar tal com diu l'ordenament jurídic català, i per tant, si es dimiteix un, se n'ha d'anomenar un altre.
Senyor Marcel Mateu, que és professor en dret constitucional de l'Autònoma i de la UOC, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Posem una mica en línia els papers informatius. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
Catalunya en Comú descarta l'opció d'un front sobiranista de cara a les eleccions del 21 de desembre.
Elisenda Alemany ha estat clara i contundent en una entrevista al Via Lliure de RAC1. La portaveu de Catalunya en Comú ha descartat de totes la possibilitat de crear un bloc sobiranista.
Nosaltres hi serem per defensar les institucions de faltaria més, com sempre hi hem estat, però l'opció, òbviament, de formar un front o un bloc, com s'ha parlat, amb altres forces sobiranistes no és una opció. Nosaltres no pensem en un bloc ni en un front comú electoral ni amb Junts pel Sí ni amb la CUP.
Alemany demana acceptar la realitat, diu que és evident que el Parlament ha quedat dissolt i que hi ha unes eleccions convocades. Ara bé, es nega a reconèixer Mariano Rajoy com la màxima autoritat a Catalunya. En aquest sentit, creu que les forces sobiranistes estan obligades a presentar-se a les eleccions del desembre per no deixar el país en mans dels que defensen l'estatus quo, i ha apostat per Xavi Domènech per encapçalar la llista de Catalunya en Comú. Oriol Junqueras insinuava avui precisament la possibilitat d'un front comú sobiranista per anar a les eleccions del 21 de desembre. En un article a tota pàgina, el Punt Avui assegura que mai es pot renunciar a les urnes per validar la república i fa una crida a teixir les aliances de tots aquells que volen construir un veritable estat. Junqueras escriu: hem de recompondre les nostres forces i estratègia, i avisa: els propers dies haurem de prendre decisions i no sempre seran fàcils d'entendre. Potser hi haurà moments d'incertesa, de dubte o de contradiccions entre allò que volem i el camí que escollim en cada fase per arribar-hi. Junqueras també elogia el líder de Podem, Albano Dante Fachín, que ahir des del Via Lliure ja apostava per una estratègia compartida. Ara bé, Lola García explica a La Vanguardia que el PDeCAT i Esquerra han quedat poques ganes d'anar de bracet en unes noves eleccions. Tot i així, des de l'òrbita independentista s'estaria apuntant la possibilitat de cuinar una llista electoral civil amb menys presència de polítics i més figures de la societat. Fins i tot s'hi podrien incloure els noms de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que tot i ser a la presó no han estat condemnats. I en aquest context preelectoral, Santi Vila podria fer un pas endavant. Segons explica La Vanguardia, l'exconseller ha estat disposat a encapçalar la llista del PDeCAT si finalment el partit es presenta en solitari a les eleccions del 21 de desembre. Ara bé, si no fos així, Vila està determinat a impulsar una candidatura pròpia. De fet, el diari explica que ja s'han començat a registrar alguns noms que abocarien al Pacte Democràtic per Catalunya, la coalició electoral que es va presentar a les primeres eleccions espanyoles després de la dictadura, l'any 77. I a falta de saber com es configuren aliances, llistes i candidatures, els diaris ja publiquen les primeres enquestes. Segons El Mundo, el bloc sobiranista perdria pistonada. La suma d'Esquerra, PDeCAT i la CUP obtindria com a molt 65 diputats, 7 menys que ara. El sondeig del Mundo vaticina que si anessin per separat, Esquerra, que guanyaria les eleccions, gairebé triplicaria el resultat del PDeCAT, que seria la quarta força. Per cert, que Bèlgica veu factible donar asil polític a Carles Puigdemont. El ministre d'Immigració belga, Theo Franken, en una entrevista a la televisió, ho considera una opció viable si Puigdemont ho demanés, davant la possibilitat de no rebre un judici just si acabés als tribunals. En aquest sentit, recordem que demà, en principi, el fiscal general de l'Estat presentarà la querella contra Puigdemont per un presumpte delicte de rebel·lió. Bèlgica és un dels pocs països de la Unió Europea que pot concedir asil als propis ciutadans del bloc europeu. Precisament, els experts en dret posen en dubte que si la fiscalia pugui argumentar que Carles Puigdemont va cometre un delicte de rebel·lió, perquè s'ha de provar que s'ha fet amb violència. El dubte ve en què pot passar demà si Puigdemont, el vicepresident o els consellers van a treballar als seus departaments. L'advocada penalista Laura Parés ha explicat al Via Lliure que s'arrisquen a penes de presó, però més lleus, perquè ja no serien càrrecs públics.
Ara, pel fet d'haver estat destituït de les seves funcions, ja no se li poden atribuir determinats delictes que fins ara se li venien atribuint, perquè ha perdut aquesta condició i són el que nosaltres anomenem delictes especials. És a dir, que només es poden cometre si són funcionaris o autoritats.
Puigdemont s'arriscaria delictes de desobediència i usurpació de funcions, que tindrien com a màxim entre 1 i 4 anys de presó. I al migdia, Societat Civil Catalana ha convocat una manifestació al Passeig de Gràcia de Barcelona contra la independència amb el lema "Tots som Catalunya". Hi assistiran, entre d'altres, Miquel Iceta, Albert Rivera, Xavier García Albiol, la ministra Dolors Montserrat i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. El vicepresident de Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, diu que la gent que no està d'acord amb la independència ha de sortir al carrer per contrarrestar les últimes manifestacions sobiranistes. N'ha parlat també al Via Lliure.
Això de que els carrers seran sempre nostres, això no és una cosa que és de rebut. Els carrers són de tothom i nosaltres també, els catalans som tots, i avui diem tots som Catalunya i volem dir-ho al carrer. I hem de sortir tant uns com els altres de forma equilibrada.
La capçalera arrencarà de Passeig de Gràcia amb la Gran Via a les 12. Al final es farà la lectura d'un manifest i abans hi haurà els parlaments, entre d'altres, de l'exministre del PP, Josep Piqué, i l'expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell.
I als esports, Marc Márquez haurà d'esperar per proclamar-se campió de MotoGP. Avui ha acabat quart en la cursa del Gran Premi de Malàisia i el seu gran rival, Andrea Dovizioso, ha guanyat i es manté en la lluita pel títol. El podi l'han completat Jorge Lorenzo i Johann Zarco. Márquez té ara 21 punts d'avantatge sobre l'italià i en fa prou amb una 11a posició a València per fer-se amb el títol, que també aconseguiria si Dovizioso no guanya el circuit Ricardo Tormo. Encara en motociclisme, Franco Morbidelli s'ha proclamat campió del món a la categoria de Moto2. Ho ha fet abans de la cursa que ha guanyat el portuguès Oliveira i a causa d'una lesió del seu rival, el suís Thomas Luthi. Mentrestant, el Barça continua líder de primera després de vèncer ahir l'Atlètic Club per 0-2 amb gols de Messi i Paulinho, a més d'una gran actuació de Ter Stegen, un triomf que accentua la pressió sobre el Real Madrid, que aquesta tarda a un quart de cinc visita Montilivi amb les baixes de Keylor Navas, Bale i Carvajal. Per la seva banda, el Girona no podrà comptar amb el central Alcalá. A segona divisió, aquest migdia hi ha partit al mini-estadi, les 12, Barça B, Sevilla Atlètic.
I pel que fa al temps, diumenge de sol queden algunes boires entre el nord de Ponent i la plana de Vic, que ràpidament es desfaran. Aquesta tarda també reforçarà el vent als extrems del país. Pel que fa a temperatures, ambient suau al migdia, màximes situades entre els 18 i els 23 graus.
L'exposició oficial de Joc de Trons arriba a Barcelona. Una oportunitat única per passejar pel món de los siete reinos i contemplar l'espectacularitat del vestuari, l'atrezzo i decorats originals del gran èxit d'HBO. Game of Thrones, The Touring Exhibition. A partir del 28 d'octubre al Museu Marítim de Barcelona. Entrades ja a la venda a gameofthronesexhibition.es.
Et falta temps per anar al súper? Deliverry fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una Mama Shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverry, anem al súper per tu.
Entra a deliverry.com o descarrega't l'app.
Vaig patir un ictus quan estava embarassada de 8 mesos. Imagina't. Quan et passa una cosa així, disposar d'una assegurança mèdica que no et falli és vital. Clínicum es va fer càrrec de tot i va cuidar del meu bebè i de mi. No tinc paraules. Truca al 93 237 1122. Clínicum. Clients. Persones.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer en 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
A RAC1, dia lliure. El cap de setmana amb Xavi Bundó.
3 minuts i 2 quarts d'11 del matí. Encara en conversa amb Carles Fernández, Ancho Lujilde, Sara González, Jordi Mercader. Ancho, tot bé o no?
Sí, Carles Fernández es el presidente del comité de empresa de los tertulianos, ¿no?
Ahí está. Y de nuevo, oye, el convenio.
Carles, ¿tú te ocupas de la manutención de los tertulianos, es decir, del hecho de que haya un tertuliano de la fachada atlántica europea que está discriminado y no recibe panellets y todo?
¿Qué vos que hacen? ¿Qué vos que hacen? ¿También manjado o no? ¿También manjado de alguna manera?
No sé, habría que hacer algo, porque es injusto, ¿eh? A mí me gustan los panellets y los huesos de santo, ¿eh? Pero bueno.
Ah, pero no son de la época para allá, Galicia, sí, ¿sí?
No, aquí son los huesos de santo.
Pero también para esta mateixa época, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Per tots sants.
Por el 1 de noviembre, sí. Uh-huh. En que conste que hay muchas pastelerías que también se venden panellets, ¿eh? No,
¿ah,
sé,
sí?
No sé ahora, que lo
no,
catalán
ahora no.
Ya es tan popular. Hace poco fui a una librería a comprar un diccionario de catalán y se dio la vuelta una señora y me miró como si, bueno, como si estuviese comprando, no sé, marihuana. Pero bueno.
Hi ha moltes coses de les que, i és evident que ara quan hem parlat amb la Laura Parés o amb el Marcel Mateu, de les que succeiran demà, que són importants, i que moltes d'elles tenen a veure amb la part de la seguretat del país. I és evident que en les últimes 24 hores hi ha hagut un col·lectiu que ha estat a l'ull de l'huracà, no només les últimes 48 hores, de fet, des de fa setmanes, que són els Mossos d'Esquadra. En línia ara mateix el portaveu del sindicat de Mossos USPAC, Miquel Milagros. Senyor Milagros, bon dia.
Bon dia.
Com van rebre ahir l'assessament i la carta de comiat del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també del director general de la policia?
Bé, el cas del senyor Trapero tampoc no ens estranya tant, perquè al final doncs està sent investigat per un delicte greu. No hi entrarem a valorar si estem d'acord o no amb aquest delicte o amb aquesta investigació. Això no ens correspon a nosaltres, però sí que és cert que si l'investigat hagués estat jo mateix, doncs jo ja hagués estat apartat, no? Per la qual cosa no, això no ens sorprèn. Mm-hmm. El càrrec polític del director general, doncs nosaltres ja teníem clar que seria un dels primers a caure, no?, si s'aplicava el 155, i ell mateix doncs, bueno, va acceptar aquesta dimissió. Al final és com una dimissió, no?, el que fa ell. I bé, ara doncs, tenim aquí la incertesa de saber doncs, qui ocuparà aquestes funcions, no?, perquè al final tampoc no s'ha dit si posaran un conseller nou d'interior, si ocuparan aquesta plaça, si no, per la qual cosa estem una mica a l'expectativa.
Ahir hi havia un comunicat que va enviar el Ministeri d'Interior, i aquí que tinc el Carles Fernández al costat, que vaja, que coneix molt bé els cossos de seguretat de Catalunya, va començar a interpretar i em va dir clarament, hi ha una de les parts en què semblava, no semblava, ell deia, és així, que els cossos de seguretat a Catalunya, per tant inclòs els Mossos d'Esquadra, passaven a dependre en bona part de la delegació del govern a Catalunya, per tant d'Enric Millo. Això a vostè li consta?
A mi personalment no em consta això. A mi sí que em consta, evidentment, el canvi de càrrec, no? Com tots han vist, doncs el major ha sigut doncs, apartat, i ara doncs, el comissari Ferran doncs, és que ocupa de moment el cap del cos. I bé, a nosaltres, els agents de peu, bàsicament el gran gruix del cos, no? El que seria l'escala bàsica, agents i caporals, no ens afecta massa en res, no? Al final nosaltres tenim una feina que és cada dia la mateixa, no? 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i és protegir els drets i llibertats de la nostra ciutadania. A partir d'aquí, evidentment, no és una situació agradable per a ningú, però nosaltres, diguéssim, per la policia no varia massa, eh? Insistim, sí que és cert que no és agradable i, per tant, volem doncs, que s'acabi. Que s'acabi el més aviat possible aquesta situació, però evidentment nosaltres hem de continuar treballant i hem de continuar fent el que fem cada dia, d'acord?
Definiria, senyor Milagros, la situació que es viu dins dels Mossos ara com un cert dubte? Perquè ara jo li anava a preguntar, imaginem que el fins divendres conseller d'Interior, que és Joaquim Forn, dona alguna ordre als Mossos no, a través d'aquí i a on arriba això?
El senyor Forn de moment no s'ha manifestat, o almenys jo no tinc constància que s'hagi manifestat al respecte d'un costat o de l'altre, la qual cosa no sé què és el que farà, no estic a dins seu. Uh-huh. N'he suposat, si féssim un supòsit doncs, que dones ordre, en tot cas el donaria el cap del cor.
Clar.
I d'aquest és el que hauria de valorar si completar aquesta ordre o no. Uh-huh. A partir d'aquí, nosaltres insistim, és un cos jeràrquic, com sempre s'ha dit, i per la cosa nosaltres hem d'obrir els nostres superiors i l'escala de comandament, el que està a dalt de tot ara mateix és el comissari Ferran López.
Uh-huh. Ahir hi havia un comunicat del seu sindicat en què es deia, crec que cito textualment, el comandament suprem dels Mossos i la coordinació de les policies locals ha de recaure en la Generalitat.
Sí, sí, és. Això és, nosaltres vam fer un comunicat ahir de manera institucional, doncs, on posàvem quatre punts ben clars, i aquest concretament és el punt número 2. Sí, així és, així ho creiem i així ho vam manifestar el nostre comunicat.
Jo li pregunto què vol dir exactament, perquè en aquests moments la Generalitat, o sigui, que hi hagi una nova direcció de la Generalitat també implica la Generalitat, és a dir, que vostès veurien bé que les noves ordres dels nous responsables de la Generalitat, o sigui, considerarien que això és Generalitat?
Bé, nosaltres creiem que la Generalitat doncs són els càrrecs que ocupen un cop hi ha hagut unes votacions, no? Està clar, les últimes votacions van ser el 2015, per tant hi ha uns càrrecs polítics al capdavant que han sigut posats per cadascú de nosaltres com a ciutadans de Catalunya, i nosaltres el que entenem com a Generalitat és això, la qual cosa el que volem, com ja citem també el punt número 4, és que s'acabi d'una vegada per totes aquest estil de ronça per part del govern de Catalunya, del govern d'Espanya, i el que volem és que hi hagi normalitat i tranquil·litat, bàsicament perquè aquesta situació doncs, evidentment no ens agrada ningú de nosaltres, i ara doncs, estem en una situació complicada i estem al mig, no? Però insistim, nosaltres creiem que la Generalitat són aquells elegits per la ciutadania, no aquells que són imposats.
Li faré una altra pregunta bastant directa, senyor Milagros. No sé si han rebut algun tipus d'ordre pel que fa als que fins divendres eren consellers, Carles Puigdemont, si demà dilluns tornen als seus despatxos, són espais, diguem-ne, oficials, són espais de la Generalitat de Catalunya. se'ls ha donat alguna ordre de deixar-los passar o no deixar-los passar?
Nosaltres, com he explicat abans, nosaltres representem l'escala bàsica, per tant estem parlant de la majoria del cos, però alhora també no representem l'escala de comandament, per la qual cosa no tenim aquesta informació. Si ha arribat o no aquesta informació als companys i companyes que es troben al Parlament i altres edificis de la Generalitat, ho desconeixem. Nosaltres no tenim aquesta informació. Mm.
Li faré dues preguntes més. Una, li consta el que es publica que s'han retirat les escortes, per tant, també de Mossos d'Esquadra, de la majoria dels consellers, i s'ha reduït la de Carles Puigdemont?
Jo no tinc aquesta informació contrastada al 100%. Si bé és cert que ahir va sortir a infinitat de mitjans de comunicació, doncs que els consellers se'ls havia retirat aquestes escortes i el president se l'havia reduït. Ho desconeixem, insistim, no ens competa a nosaltres aquesta decisió, i en tot cas, si ho han fet, doncs estaran les seves explicacions.
S'imagina, jo fa setmanes, quan ens acostava l'1 d'octubre, li vaig preguntar s'imagina els Mossos d'Esquadra retirant urnes, i em va dir que no i que creia que això no succeiria. Li faig la pregunta ara que han passat setmanes. S'imagina els Mossos detenint Carles Puigdemont?
No ho sabem. Dir el contrari seria també enganyar-nos. Al final nosaltres estem per complir el mandat judicial, insistim, i per complir les ordres jeràrquiques. A partir d'aquí, nosaltres, el que vam fer el dia 1 d'octubre, com ja he dit més d'una ocasió, va ser complir ordres estrictament. Dels nostres superiors, com a cap de dispositiu, cadascú de nosaltres a les seves comissaries respectives, i tot això emanava de l'ordre del major Trapero, el qual se referenciava a l'ordre del PSJ. A partir d'aquí, insistim, nosaltres el que vam fer és complir amb les ordres dels nostres superiors. Per qual cosa, no sé quin escenari es dibuixarà demà dilluns ni la setmana que ve, però bé, nosaltres, insisteixo, nosaltres hem de continuar fent el que millor fem i el que millor sabem fer, no? Doncs es protegi els drets i llibertats dels nostres ciutadans.
Miquel Milagros, portaveu del sindicat de Mossos USPAC, aquesta Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia com avui.
Gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts de 11:45 del matí, Carles.
Sí, el senyor Milagros, que certament, i com ell ha dit, el sindicat és representatiu de l'escala bàsica, per tant dels agents i els caporals, jo crec que ha reflectit molt bé l'entrevista les contradiccions amb les que es belluga tothom, ja no només els Mossos, no? Perquè per una banda, doncs, ell considera que els representants que han d'ocupar la Generalitat són aquells que han estat votats, per tant, diguem, considera que la màxima autoritat amb seguretat al país és el conseller Forn, per dir-ho com a exemple, no? Però per l'altra banda, bé, doncs, diu que ha d'acatar les ordres i que, bé, és aquest, tornem a la necessitat d'aclarir. Jo crec que aquesta és una necessitat imperiosa, que comença a ser imperiosa, que comença una setmana laboral, una setmana en què ahir mateix ho dèiem aquí, quan ell diu no, que no té coneixement d'això de la delegació del govern, bé, quan ahir mateix ho dèiem, no? Hi havia aquí l'ex presidenta del Parlament que feia una manifestació,
la senyora Gispert, sí.
Que deia ens hem de sentir república o ens hem de convèncer o no. Feia servir una frase d'allò, ens ho hem de creure, no?, que som república. I llavors, a l'hora d'analitzar el document, jo li deia, i ara els 17.000 Mossos aquí han d'atendre, diguem, no? I acaba de dir, bé, és que jo aquesta decisió no l'he de prendre, jo ja ho entenc, no? I efectivament és així, no m'agradaria que s'entengués com una recriminació, efectivament és així, no, ella no ha de, però algú ha de començar a donar instruccions clares,
que, fet,
perquè la confusió en determinats àmbits, i la policia és mega sensible, i per això és el primer al qual s'agafa el BOE i s'especifica, perquè és mega sensible, les instruccions de la policia han de ser molt clares, molt. I encara que el senyor Milagros efectivament apeli a la representació de l'escala bàsica i que per tant amb ell ja li donaran ordres, el senyor Milagros també sap, igual que jo, que és que en la feina policial hi ha una part de discrecionalitat de cadascun dels professionals de la policia que han de prendre una decisió, perquè no totes les decisions sovint decideixen. Llavors, em sembla raonable, doncs, això, aclarir, i sobretot en aquells aspectes absolutament sensibles, perquè és que si no podem ficar-nos en un problema encara més gros.
De fet, malgrat la incertesa que tenim a hores d'ara de com respondrà el govern a partir de demà, no?, i si hi haurà un context de resistència i en quin grau serà, el que sí que estem veient és que Interior sí que queda al marge, no? Perquè Interior sí que hem vist com el major dels Mossos Trapero acata, no?, aquesta destitució. Jo crec que es busca d'alguna manera evitar l'enfrontament entre cossos policials, entre una àrea que és especialment sensible i que, per tant, es vol deixar al marge. Jo crec que ja ho hem vist en aquestes últimes hores, que si algú està acatant i intentant, doncs, no entrar en contradiccions, malgrat que el context et porta cap a una contradicció, és justament el Departament d'Interior.
És veritat que, és a dir, la confusió mai és bona, i en un cas dels cossos policials em sembla que és imperatiu que no hi sigui, però jo, i quan ens llevem al matí i a les 4 de la matinada fent F5, veig que el BOE, el primer decret que signa un ministre, no del Consell de Ministres, sinó un ministre, és la destitució, el cessament de Josep Lluís Trapero, i a mig matí Trapero s'acomiada, hi ha poc més a dir, diguem-ne.
Bueno, però hi ha un punt de prudència, diguem-ne, perquè no és el mateix que desobeixi un funcionari de la Conselleria de Sanitat que desobeixi Trapero. Les conseqüències són molt mateix diferents, i és evident que demà estarem en aquella situació tan rara en què el senyor Rull, per posar un exemple, pot entrar a la conselleria que abans ell dirigia, però en canvi no hi pot entrar el ministre Rull. Per tant, el mosso de la porta té un problema que haurà d'interpretar si aquell senyor que ell coneix que ve a fer una gestió a la conselleria, o ve a ocupar el seu antic despatx.
Sobre això hi ha diverses coses, i per això ja sé que és tan transcendent demà, perquè demà veurem què és el que fa el senyor Rull, què és el que fa Carles Puigdemont, què és el que fan, quin és el punt de partida davant de la situació que assumeixen, però també veurem... el que li preguntava el senyor Milagros, hi ha alguna instrucció o no hi ha alguna instrucció? Sobre això tot és interpretable. Ahir sentíem Xavier García Albiol dir, venint a dir que si Puigdemont vol anar al despatx a fer alguna cosa,
que vagi en un lloc a fer... No, crec, perdó.
A mi em va semblar que deia...
Si volen quedar en algun lloc per fer una reunió i discutir de segons què, però al Palau de la Generalitat jo crec que això... no s'admetrà.
Si tu, des del teu punt de vista ara mateix, si demà Carles Puigdemont va al Palau de la Generalitat, no podrà entrar.
Provocarà una reacció. No, jo crec que sí que podrà entrar.
Sí, sí que podrà entrar.
Però hi haurà una reacció, i aquesta reacció pot venir d'un ordre judicial.
La prova de foc serà on es reunirà dimarts el govern de la República.
Exacte.
Jo crec que s'ha de reunir el Parlament, perquè són diputats la majoria, per tant, el Parlament està dissolt, però hi ha una diputació permanent... i poden anar al Parlament els diputats. Els diputats no perden el dret d'anar al Parlament fins al dia que són substituïts per uns altres diputats. Per tant, es podria anar al Parlament i reunir-se, diguem-ne. Jo crec que això seria molt difícil d'evitar. Ara, al Palau de la Generalitat crec que no s'hi reunirà.
La sala Tàpies serà molt complicat.
Clar. La prova és ahir, diguem-ne. La compareixença que fa ahir Puigdemont la fa amb un atril, com una mena... En campanya electoral tothom té aquella imatge amb les dues banderes i unes escales a darrere. Nosaltres sabem que aquelles escales són les de la delegació del govern de Girona, però podrien ser les escales de Sant Fèlix, de Girona. Per tant, podria ser qualsevol lloc. La prudència que demostra ahir Puigdemont, o que demostra el director general dels Mossos, si això ho apliquem a tota la cadena administrativa, vol dir que d'aquí 9 dies la República haurà desaparegut de facto, perquè anirà a eleccions, eleccions autonòmiques, perquè per tant, diguem-ne, serà molt difícil mantenir que una República i alguns ministres d'aquesta República participen de les eleccions autonòmiques.
Per això, Jordi, ahir va córrer la brama, i l'Arturo va... jo crec que segurament en algun moment això s'ha plantejat, no sé si s'ha descartat. L'Arturo Puente, que era aquí i que és un periodista molt ben informat, venia a dir que corria la brama en algun moment que Carles Puigdemont, quan sortís, convocaria eleccions pel 21 de desembre. Bueno,
fins i tot hi ha qui diu que té firmats els decrets. O sigui que abans...
La convocatòria.
Abans, sí, és veritat que jo des d'ahir miro compulsivament el DOC,
Abans de que s'intervingués formalment la Generalitat, en aquella reunió que va haver-hi a Palau aquella nit, que devien fer dues coses, començar a treure papers, segurament hi ha gent que creu que allà es podien firmar dos o tres decrets de diferents coses. Jo crec que tot això és pura virtualitat. O sigui, en el moment en què l'Estat espanyol ha decidit intervenir la Generalitat saltant-se totes les precaucions constitucionals al cas, li serà ben igual que hagi firmat decrets que el que no s'hagi firmat.
Això. Anxo.
Sí, sí,
ah, perdona, perdona.
No, sí, sí, en pràctics, diguem-ne, entenguem, diguem-ne, que l'Estat no fa la despesa de posar en perill la Constitució i l'Estat de les autonomies com perquè ara el president Puigdemont li firmi decrets. Diguem-ne, a veure si siguem realistes en aquest sentit, perquè si no estem ajudant a crear una bombolla que un dia patarà, no sabem ben bé com patarà, perquè això és difícil de veure, però patarà. O sigui, tu no pots estar gaires dies en el núvol.
Això.
Ja, yo lo que creo es que todo esto, Jordi, lo que demuestra es el disparate cometido el viernes, porque luego, si realmente no lo puedes aplicar, si nadie te reconoce, bueno, pues claro, le das una satisfacción a tus seguidores, pero al mismo tiempo es que se lo pusiste a huevo a Rajoy. Yo, de todas formas, Xavi, estoy muy alucinado con esto de Bélgica, con lo del ministro de Inmigración y el Asilo a Puigdemont. No sé qué recorrido tiene y si realmente se puede plantear, pero es una vía de agua en la estrategia española en la Unión Europea muy clara, ¿no? Claro, hoy hay una manifestación.
Sí.
Que a mi em parece muy bien, como ya dijimos muchas veces que...
Espera, Anxo, només un segon, que és per reblar el clau teu, eh? Tu no interpretes això del ministre d'Immigració com un... escolta, el meu primer ministre ningú li diu segons què, perquè no el van renyar molt en el seu dia, el primer ministre belga, quan surt i fa les manifestacions més o menys a favor de Catalunya. O tu creus que això ja ve de temps i és feina de diplomàcia, entre cometes, catalana?
Hombre, yo creo que interpretar el gobierno... Bueno, eso segundo puede ser. O sea, podría ser como un anticipo de algo. Lo que pasa que claro, yo... ya me cuesta ser marianólogo para ser belgólogo, ¿no? Y debe serlo... Decía lo de los comunes, lo de los comunes y lo de Mariano debe ser, bueno, un juego de niños comparado con la política belga, que recuerdas el tiempo que estuvo sin primer ministro, ¿no? Yo, de todos modos, en esta manifestación, que insisto, me parece muy bien que la haya y que salga a la calle el unionismo, claro, va a haber miles... decenas de miles de personas gritando Puigdemont a prisión, ¿no? Hombre, yo lo que espero es que la policía española no muestre la simpatía que mostró la otra vez cuando se tomaron imágenes aéreas, además en un momento en el que no se podía volar en Barcelona desde un helicóptero de la policía, y se colgaron en la cuenta de la policía con el hashtag de la... Claro, porque entonces... ahí están pidiendo la prisión, y si la policía difunde eso y apoya eso y el gobierno, claro, hay un problema grave, ¿no? De que se está anticipando el juicio, ¿no? Luego, desde luego, si ves en las redes sociales en todo lo que se dice de la prisión de Puigdemont, pues realmente asusta un poco. E insisto. Yo creo que se equivocó gravemente en Puigdemont, creo lo que cuenta Puigveros hoy, de que se puso al lado de la gente y no en el lado en el que no hizo lo que debería de hacer, pero meter en la cárcel a un presidente de la Generalitat, claro, la jugada está claro cuál es, que es decir, ya no es presidente de la Generalitat, es presidente, ¿no? Pero para mucha gente sigue siendo el presidente. Uh-huh. No es meter en la cárcel al presidente de Cantabria, creo que, uh-huh, que eso se debería tener en cuenta, o el presidente de La Rioja, no me estoy refiriendo a Revilla en concreto, al de Murcia, ¿no?
Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí, anirem un moment a publicitat, crec que Sara has de marxar, el Jordi també? Sí. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos, es queda un moment al Carles.
El comitè d'empresa sempre és el camí.
El Carles i l'Anxo, però anirem un moment al centre de Barcelona per veure com s'està preparant aquesta manifestació.
Via Lliure amb Xavi Bundó. En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 31 de octubre, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, tienes un 40% de descuento para canjear en tus próximas compras. Y también en carrefour.es.
Queco!
Altre cop tu, la consciència Novell?
Sí, uneix-te a la revolució. Les càpsules compostables Novell són bones per dins i per fora.
Per fora?
Sí, Queco, per fora, perquè no deixen residus. Ah, i són compatibles amb cafeteres Nespresso.
Estem davant la revolució que desperta consciències. Cafès Novell, la cafeteria a casa.
L'1 de novembre, quan totes les portes tanquen, IKEA obre les seves. I els armaris... I les tauletes?
Vine el proper 1 de novembre a les botigues d'IKEA Catalunya i gaudeix de fins a un 40% de descompte en una selecció de productes per la sala. Més a ikea.es/catalunya.
El Festival Mil·lenni i La Vanguardia presenten Passión Vega, al Gran Teatre del Liceu, el 9 de desembre, en un concert únic on presentarà les cançons del seu nou treball, 40 quilates. Passión Vega, una de les millors veus del panorama musical, arriba a Barcelona. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com.
De sobte aquell dia passa, el temps s'atura, et sents lleuger, res et lliga, ningú et mana. I les coses semblen diferents i comences a ser qui tu vols, i a volar, i a viure com ets. Aquell dia, de sobte, pot ser l'11 de l'11. Un dia amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el dia en què les teves il·lusions prenen el vol.
La meva parella es va trencar el braç en un viatge a l'estranger. Sort que som previsors i vam contractar Previsalut de Previsora General, l'única pòlissa de salut que ens va cobrir l'assistència hospitalària, i des de 35 euros al mes, sense carència ni copagament.
Truca al 902 28 30 32 o entra a previsoragenerals.com, perquè ser previsor és tenir seny.
Vinga, l'arrenquem, eh!
Vinga, l'arrenquem!
RAC 1 i BBVA presenten Castells a RAC 1 a la Diada de Tots Sants des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Vinga, amb Xavi Aymerich i l'equip de Castells a RAC 1. Dimecres 1 de novembre.
Som a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
Viviu en directe la Diada Castellera de Tots Sants des de les 12 del migdia amb els castellers de Vilafranca, els xiquets de Tarragona, els castellers de Sants i els capgrossos de Mataró. Dimecres 1 de novembre, per Tots Sants a Vilafranca del Penedès es fan castells.
Una aposta forta, arriscada.
I els de Castells a RAC1 seran a la plaça de la Vila.
Allà estem nosaltres a punt.
RAC1.
Forra i manilles.
Fent pinya, tots som u. Amb el suport de la DO Penedès. A RAC1, via lliure. Amb Xavi Bundó.
8 minuts i a les 11 al punt del matí, quan arribem a les 11, ja ha vingut l'Àlex Torío, que farem, jo crec que farem una mica de kit-kat musical, que sempre ens va molt bé, i després tornarem a l'actualitat, perquè en aquests moments al centre de la ciutat de Barcelona ja comença a aparèixer moltíssima gent amb banderes espanyoles. Fa 3 setmanes va haver-hi una gran manifestació que vam explicar aquí en directe des de RAC1 a la Via Laietana, i que baixava fins a l'estació de França, que va ser una gran demostració de força de les espanyolisme o dels defensors de la unitat d'Espanya en contra de l'independentisme, que va reunir, segons la Guàrdia Urbana, 450.000 persones, segons els organitzadors prop d'un milió. Avui veurem, perquè han triat un escenari que és més gran. Sí que és veritat que Àlex Ramos, el vicepresident, aquest matí també posava la vena abans de la ferida i deia: aquí no comptarem i no farem una competició amb nosaltres mateixos. Però hem de veure com està la situació en aquests moments al centre de la ciutat de Barcelona. Adrià Santasusagna, bon dia.
Hola, bon dia.
Què m'expliques?
Bueno, doncs, perquè ens fem una idea de com és aquesta manifestació, si us en recordeu, la manifestació que va haver-hi dissabte passat per demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, doncs és tres quarts igual. És a dir, l'escenari està al Gran Via en Passeig de Gràcia, passada la Font, si mirem cap a la plaça Catalunya, i després hi ha tot Passeig de Gràcia que s'enfila cap amunt fins a la plaça dels Cinc d'Oros, on hi ha gent, diguéssim. La capçalera comença a Aragó en Passeig de Gràcia i anirà baixant, doncs, Passeig de Gràcia fins a Gran Via. Ara mateix veiem que hi ha bastanta gent des de la nostra posició, que és Gran Via.
Ai, que se'ns està tallant la connexió amb l'Adrià.
A Passeig de Gràcia veiem, sí, moltes banderes europees, senyeres, banderes espanyoles, i des de... Si em sentiu bé ara?
Sí, 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 tira, Adrià, tira.
Sí. Vale, doncs això, estem aquí a passejar la ciutat amb Gran Via, veiem moltes senyeres, moltes banderes europees, banderes espanyoles, i el que esperen des de l'organització és això, que sigui una altra manifestació massiva, i de fet ara mateix estan començant a atendre els mitjans de comunicació, els vicepresidents de Societat Civil Catalana. Si voleu, els escoltem, és Àlex Ramos, que tenen Àlex Ramos i Miriam Tell, els que estan atenent la premsa.
És el legal situation that the government take a decision and President Puigdemont
és Àlex Ramos atenent a la premsa internacional en anglès. Crec que tenim un altre punt d'interès, que és el Xavi Sierra, a l'Hotel Condes de Barcelona, a dalt de tot, per veure exactament amb vistes cap al passeig de Gràcia, que ens pot dir exactament en quina situació es troba, si hi ha gaire gent o no a aquesta hora. Xavi Sierra.
Sí, doncs perquè ens entengui la gent, nosaltres estem situats a Passeig de Gràcia, en carrer Mallorca, una mica al centre d'aquest Passeig de Gràcia. El que veiem des d'aquí dalt és que els cotxes ja no poden circular pel passeig, només veiem algun vehicle sortir d'algun aparcament, però en general no es pot circular ni pel Passeig de Gràcia ni pels carrers que donen a aquest passeig. Pel que fa a la gent, veiem força gent amb banderes espanyoles i catalanes que es desplacen direcció mar, cap a la Gran Via, i des d'aquí també veiem molta gent concentrada davant la Pedrera. Pel que fa als crits, des d'aquí dalt, de moment, hem sentit els clàssics No nos enganyen, Catalunya és Espanya, també el de Puigdemont a prisión i el TV3 manipuladora. I també un apunt, el que ja va ser un clàssic d'aquestes últimes manifestacions, tant independentistes com unionistes, ja està sobrevolant aquest passeig de Gràcia l'helicòpter de la Guàrdia Civil.
D'aquí a uns instants, em sembla, perquè estem intentant recuperar la connexió amb l'Adrià Santa Susagna, que era just a peu de carrer per escoltar una part dels parlaments, crec que era Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, qui hem entrevistat fa una estona, qui estava parlant, que el que ens interessaria saber, de seguida que ens senti l'Adrià, és si hi hauran líders polítics que atenguin també els mitjans de comunicació. De seguida connectem amb ells. En tot cas, Carles i Ancho, des del vostre punt de vista, ho dèiem fa tres setmanes, jo vaig dir que a mi em sembla una magnífica notícia que els defensors de la unitat d'Espanya i que creuen que el procés independentista és un error surtin al carrer i expressin la seva opinió, com ho han expressat en les urnes en moltes ocasions, i que al revés del que alguna gent opina, crec que és molt bo.
Oh, i tant, és una gran notícia, i que a tothom que hem reivindicat a poder contar-nos, doncs avui hem d'estar satisfets de que passi això, i el que hem d'estar és fer aquesta apel·lació, que la manifestació sigui tranquil·la, que tothom pugui dir-hi la seva, i que sigui tan massiva o no com siguin capaços de convocar la gent. A mi em sembla una magnífica notícia, i crec que més enllà de que en tots els àmbits sempre hi ha delinqüents, perquè és la paraula que tenen, que estan disposats a crear aldarulls o a fer que això és absolutament minoritari, si la majoria expressen la seva opinió amb correcció, jo crec que és una gran notícia, i que ja tocava que també poguéssim visualitzar, no? Així jo crec que ens acostem més al moment en què ens podrem comptar, que jo crec que és decisiu.
Ancho?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que viendo lo que daban en Televisión Española anoche de la manifestación de Tarragona y también de la de Madrid, hombre, pues tengo que decir con gran dolor de mi corazón por decir esto que José María Aznar López tenía razón en aquello de cuando estaba obsesionado con que componerle letra al himno de España. No sé si os acordáis que incluso encargó en que se hiciera una letra. Lo digo porque lo que daban ayer de estas dos manifestaciones eran cantando el Que viva España de Manolo Escobar, ¿no? Uh-huh. Seguramente hay imágenes de... hay una España moderna, de todos modos. Yo creo que... yo no estoy de acuerdo con esta España no plurinacional, pero es verdad que no, que tampoco es la España casposa de Manolo Escobar, y que se dé esa imagen, yo creo que no les favorece. No sé si en este caso cantan o no el Que viva España, pero...
Bé, també falta una hora, per la manifestació.
Però, mira, Ancho, jo prefereixo el Viva España en lloc de la Por Ellos.
Sí, jo també.
Ah, bueno, también.
Una Por Ellos que, com sentíem a l'informatiu, Albert Rivera va utilitzar ahir en el seu míting, dient que el que veurem és una Por Ellos democràtic, pel qual igual s'entén que l'anterior no ho va ser del tot.
Digues, Ancho. No, el Aporellos i el Butarem, no? O sea, una cosa sí. Así. Mm. Sí.
Muy de repente, ¿no? Una cosa que crec que ara hem recuperat l'Adrià Santasusagna, el que li volia preguntar a l'Adrià és que està parlant Societat Civil Catalana, ha de parlar els membres, alguns dels membres dels partits que conformen aquesta manifestació, PP, Ciutadans i PSC?
Sí, sí, de fet hem de parlar tots, els primers que haurien de parlar de Societat Civil Catalana i després passaran per aquí, en aquesta zona de premsa que han habilitat, tots els partits i també el govern espanyol. És a dir, està previst que hagi de parlar Dolors Montserrat, la ministra de Sanitat, i que parli i expliqui veure com està la situació després que divendres doncs, es proclamés la República Catalana i es destituís acte seguit el govern català. També ha de passar per aquí Ciutadans, parlarà Albert Rivera i Inés Arrimadas, del PP Xavi García Albiol i Andrea Levi, i també serà el PSC. És important la presència del PSC perquè l'última manifestació, la del 8 d'octubre, hi van anar a títol personal. Les persones, els diputats o persones del PSC que ho van ser anar, ho van fer a títol personal. Aquest